venir. És a dir, aquesta sobredimensió que ha pres aquest cas fa que a ella probablement li hagi costat més prendre una decisió com aquesta.
I ara m'anava molt bé també això que deia el Rafa, perquè no sé si heu sentit aquestes declaracions del capità de la selecció espanyola i capità també del Real Madrid, Dani Carvajal, que ahir en una entrevista a Onda Cero demanava això pel cas Rubiales.
Al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de... nosotros nos mantenemos al margen y si hay algún culpable o alguna víctima ya se hará saber. A día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco una denuncia.
Això, evidentment, ho deia ahir a la nit, poques hores després, doncs s'ha sabut que sí que presentava la denúncia. Clar, jo crec que algú li va dir, escolta'm, Dani, potser que no l'has acabat d'encertar dient això, i llavors aquest matí, en una roda de premsa, ho ha intentat arreglar i ha dit això altre.
Defiendo es la presunción de inocencia, ¿no? En este país, que es un derecho constitucional de todas las personas y me rijo a eso, ¿no? Al final no puedes victimizar o culpabilizar a nadie sin ninguna sentencia firme.
Fixa't, aquesta és la trampa.
Sí, digues, Santi.
Tampoc perdem de vista, i ho dic amb tot el respecte per tothom, que som futbolistes.
No,
sí, però aquí hi ha una cosa.
Més erudit citen Martí Pol, no citen Carné.
Sí, però aquí hi ha una cosa. Aquesta persona, sí, però... aquesta persona és capità de la selecció espanyola i del Real Madrid,
sí, per
tant...
Sí, però són tocar la pilota.
Però hi ha moltes persones, Santi, molts nens i nenes que l'escolten i que el segueixen.
Jo no sé Martí Pol a quanta gent influeix, no ho sé, a quants joves o a quanta juvenària, però escolta, és que el problema és que són gent que és
molt influent,
que té una influència molt important. És que el que estem veient és això, és a dir, aquest és el problema.
Vosaltres doncs que no parleu... facin determinades declaracions.
Jo estic d'acord, però jo crec que fa molt temps, és a dir, Jennifer Hermoso és un símbol, és veritat que s'ha considerat un símbol, això li pot passar o no li pot passar, jo crec que ho porta bastant bé en el sentit de que ella continua una lluita que fa molt temps que porten, perquè no estem parlant d'una selecció, la selecció femenina per arribar a guanyar el Mundial va tenir una lluita importantíssima internament. Pensem que ara hem substituït el seleccionador de la selecció femenina per una seleccionadora per primer cop en la nostra història. I encara hi havia aquest concepte patriarcal que el seleccionador havia de ser un home, que és el que havia de el líder, de la, per dir-ho d'alguna forma, del grup, no? I aquest és un dels principals problemes. I aquesta lluita és una lluita que porten, i és una lluita que porten des del món del futbol. Hem vist l'amenaça que hi ha hagut de vaga pels salaris, és a dir, és una lluita que porten durant molt temps, perquè encara hi ha estaments que són molt, molt, molt masclistes en la nostra societat.
Dolors.
I jo fa un, perdoneu, que comenci amb una anècdota, fa 4 anys, potser, no gaire més, recordo un directiu d'un club de futbol que em deia que el futbol femení ni era futbol ni era femení. Ni era.
Sí.
I crec que aquest pensament...
Si només fos un...
Exacte.
Jo... Butanito, no?
Sí, sí. A mi m'ho ha dit una a la cara, per entendre'ns,
sí, sí,
eh?
Sí.
Però jo crec que és el mantra de que bona part del, no, del món del futbol o del món federatiu o del món de l'esport en general tenia o té de l'opinió, no?, sobre el futbol femení, i que, com molt bé deia ara el Rafa, i hem recordat tots aquests dies, aquestes noies han trencat per dalt i per baix i ho han rebentat, no?, guanyant el campionat del món. I, a més, jugant, que és una delícia. Per tant, aquí hi ha... És a dir, s'estan trencant tantes coses alhora que van emergint, no? I jo crec que el més sorprenent de tot això, no?, que el Rafa deia, que deia una mica també el Santi, és que hi ha gent a la federació, el Rubiales primer, en Carvajal segon, el seleccionador, que és que encara no entenen què està passant.
Jorge Vildaza,
no?
També l'han fet.
Sí. És a dir, encara no entenen, no?, de dir, però exactament, però si no n'hi ha per tant, no? O sigui, no estan entenent què ha passat, que probablement no han entès què està passant en aquest país en els darrers anys, o què estan pensant les dones en els darrers anys, i que per tant tenen una desconnexió, i que aquest cas, que podria haver sigut un altre o una altra situació, els ha posat davant del mirall.
És que vaja, jo no sé si vau poder veure la roda de premsa íntegra de Luis Rubiales el dia que en teoria havia de dimitir, que després no va dimitir, però aquí la vam seguir sencera. La veritat és que era sorpresa rere sorpresa, perquè semblava increïble les coses que deia.
No. I aleshores hi ha com una... No? Jo crec que hi ha com una estupefacció nostra, dels que miràvem aquella roda de premsa o d'aquest entorn, i alhora una recíproca, no? Ells no acaben d'entendre què està passant i per què ens posem així, i la resta no entenem com poden tenir aquesta mena de pensament encara.
Deixem-me que digui... Digues, Dolors, acaba.
No,
sí,
que els ha posat...
Vull dir una cosa d'última hora.
que els ha posat davant del mirall, i una de les coses que també crec que val la pena destacar és la diferència entre el futbol femení o l'esport femení i l'esport masculí també davant d'aquesta situació, no? Les diferents reaccions que estem veient i que evidentment el context de tot això ho influeix i anirà influint, no? En les decisions que aniran prenent uns i altres.
Deia que teníem una notícia d'última hora, perquè si abans el Santi Vila deia que potser s'havia dimensionat massa, fa poc que hem sabut que el cas Rubiales i aquest petó no consentit a Jennifer Hermoso també arribarà al Parlament Europeu, perquè Esquerra ha fet una petició i els partits han votat a favor perquè aquest cas es pugui debatre a l'Eurocambra. En principi serà, això sí, un debat que no tindrà resolució ni votació, i segons indiquen fonts AEFE, el debat es podria fer aquest mateix dijous. Per tant,
això està bé, eh? És a dir, que en espais de públics i polítics es pugui analitzar aquests casos. Evidentment això probablement no tindrà més repercussió que un debat intern, però està bé que hi sigui, perquè és una manera de posar-ho davant del mirall, no? De demostrar què és el que està passant. Però jo, com deia ara la Dolors, és a dir, quan escoltàvem la roda de premsa del senyor Rubiales, a mi el que em preocupava més és si està actuant així públicament, no? Davant d'aquest auditori, i ho va fer així davant, no? Amb el públic que tenia, amb totes les càmeres mundials veient. A mi el que em preocupa és com actua aquest senyor a dins, en els despatxos, en el dia a dia de la federació. És a dir, si davant d'un gran públic no té vergonya d'actuar i demostrar aquesta actitud no només masclista, sinó que demostrar-me moltes altres coses, com actua quan mou el dia a dia d'una entitat com aquesta? Això és el que em preocupa, és allò que no veiem i que probablement la petjada és la mateixa o molt pitjor, no?
El món del futbol menja una mica part, no? I ara hi hem posat el focus, perquè ara hem descobert una cosa que existia des de fa molts anys, però que per fi té una visibilitat i una notorietat i una excel·lència que potser no li ha costat molt de tenir, no? Però el món del futbol menja una mica part per les dimensions econòmiques que és capaç de moure, també pels perfils, els agafem com a referents quan potser no n'hi hauria per tant, no? Quan els hi demanem opinions polítiques o opinions ètiques, potser els hi hauríem de demanar només si volen guanyar la Lliga, com s'ho faran o no. Jo només us recomanaria avui, que també ho he trobat tragicòmic, típic d'aquest despropòsit que estem vivint, les declaracions que ha fet l'entrenador sortint, l'entrenador cessant, quan s'ha justificat a l'hora de dir, i vostè per què aplaudia? Sí. Diu, home, diu, per què aplaudia tothom? Diu, qui és el guapo que deixa d'aplaudir? No?
Home, és... i perquè li havien pujat el sou,
I li havien promès mig milió d'euros, eh?
Això sí que era per aplaudir, no?
La conductora em puja el sou,
tenia... no? Era l'únic que tenia motiu per aplaudir en aquest moment.
Fins al final. No, però fixa't, va ser molt... Si vau sentir bé el míting que va fer, perquè va fer un míting que s'assemblava bé, a mi em posen que tinc un míting de Vox i m'ho crec, perquè va calcar absolutament amb el feminisme. Fixeu-vos que és aquesta covardia que va utilitzar les dones de la seva família per crear un mur de contenció. Primer de les seves filles, que això em sembla una vergonya, de vergonya aliena, a les seves filles menors d'edat i després la seva mare. Mentre estava tancat, ell estava aïllat perquè no ho molestessin. És a dir, la persona que fa l'agressió, en aquest sentit. Però fixeu-vos quina és la justificació que fa. Ell quan diu, per exemple, quan ell parla de per què es va tocar les seves parts íntimes, ell diu perquè, clar, jo l'estava felicitant a l'entrenador, sí, perquè ho havien passat molt malament, li vaig dir, ole tus, perquè hem guanyat. Sí, fixeu-vos, 23 jugadores van guanyar i al final l'important era que els dos homes, els dos machitos, eren els que havien posat els atributs masculins per guanyar. És a dir, clar, sí, aquesta justificació era absolutament ple masclista. I el que comenteu de per què és bo que hi hagi... Jo no crec, de veritat, Santi, no és un tema del futbol. El futbol és una expressió màxima. Encara. És a dir, el futbol està, de veritat, 40-50 anys en la mentalitat de la societat, hi ha una dissonància absoluta, però encara hi ha molt masclisme. És a dir, quin és el problema? El problema és que hi ha una ideologia, diuen ideologia de gènere, ideologia de gènere, la que hem viscut durant milers d'anys, que és el masclisme. Aquesta sí que és una ideologia de gènere. Hi ha una ideologia que el que ens vol dir és que, escolta, ja hem arribat a nivells d'igualtat, ja no cal fer absolutament res, escolta, ja si no hi ha problemes, la dona té absoluta llibertat i igualtat per assolir allò que vulgui aconseguir. I no és veritat. Encara hi ha molts àmbits i molts aspectes. Podem parlar del món de futbol, però parlem d'altres mons.
Això és cert, però hi ha uns partits que ho defensen i nosaltres, evidentment, que no. Vull dir que, és a dir, aquest discurs o aquesta ideologia que considera que ja ho tenim tot guanyat, ho defensen uns partits i en canvi d'altres no.
Vull dir que hem de ser justos, és a dir... Hi ha part de la societat que ho pensa.
El feminisme, no?, és com qualsevol altre combat, per dir-ho així, no?, que vol ser transgressor, que vol ser, no?, que vol ser renovador, que vol ser innovador i que, evidentment, vol, no?, canviar part de les estructures, toca privilegis i toca tradicions i toca tot allò que està establert, i per tant tot aquell que se sent doncs atacat en el sentit dels seus privilegis, conscient o inconscientment, perquè hi ha coses que jo també entenc que hi ha molts homes i dones que no ho entenen perquè forma part de la seva cultura, de la seva tradició, diu, i ara haig de fer, jo ara haig de permetre, jo ara haig de sentir, perquè a tots, no? Quan allò que està tan assentant, tan arraigat, tan enquistat, es ve i es qüestiona, doncs evidentment hi ha unes resistències. Hi ha qui s'hi resisteix, però entén que ha de fer l'esforç d'entendre-ho, i hi ha qui es blinda perquè no està disposat i perquè vol garantir aquests privilegis. I el que vam veure en aquella roda de premsa era el paradigma d'aquesta resistència entre nosaltres, i no ens fa, i a mi no em faran fora, i què s'han pensat, i vosaltres m'ajudareu, i... Bueno, i ara s'està escardant. Jo crec que el que és molt important també d'aquest cas, i del que fa uns mesos parlàvem quan, no, hi va haver la denúncia contra en Dani Alves, és precisament el canvi de paradigma que suposen. El, no, el posar, el blindar la víctima o la persona agredida perquè no sigui novament victimitzada, i el donar importància als fets, encara que tu no els hi donis agressor, o encara que tu, societat, no els hi hagis donat fins ara.
Avui la ministra d'Igualtat en Funcions, Irene Montero, deia que segurament en aquest cas havia servit perquè molta gent prengués consciència, no, de que potser un fet com aquest de
quantes
fer
dones?
Un petó en un moment, si volem dir, d'eufòria, per alguns podia semblar una cosa normal, o mira, menor, una celebració, sí, menor, no passa res, i potser s'han replantejat de dir, ostres, doncs jo això també ho he, li he fet amb una amiga meva, o ho he fet alguna vegada amb, fins i tot amb una desconeguda en alguna festa, i no ho hauria de fer.
Quantes dones han sortit aquests dies en xarxes, en programes, en mitjans, explicant experiències similars? De dir, en el món laboral, i el Santi deia el futbol, però també han sortit periodistes, també han sortit redactores, també han sortit gent en diverses professions explicant, doncs a mi em va passar una cosa similar a la feina, algunes ho havien oblidat i ara ho han recordat, altres han quedat, no? L'altre dia parlava amb una noia i em deia, hosti, jo encara me'n recordo i fa més de 20 anys, no? Perquè em va semblar extremadament desagradable. Per tant, no és un fet aïllat que ara hem canviat el paradigma, perquè aquestes dones ara ho veuen d'una altra manera, i el que deies tu, i aquests homes, no, potser també veuen que allò que han fet fins ara amb una certa normalitat no es pot fer. Doncs sí, és així.
Crec que podem recuperar...
Coses que ja no es poden fer.
Podem recuperar aquestes justificacions que abans deia Santi Vila, del Jorge Vilda, de l'exseleccionador, que és el que deia, perquè l'explicació que donava, perquè va aplaudir les paraules de Luis Rubiales.
Está claro que yo no voy a aplaudir ni los gestos que hubieron en
Sydney,
en
el palco,
ni muchas de las palabras que se dijeron allí. Y además es bastante complicado, con 140, 150 personas más que se levantan y aplauden, ser el único que te queda sentado y no aplaudir. Es realmente complicado. Aunque después, cuando sales, que estás un poco en shock, haces una reflexión y dices, pues esto yo no lo hubiera aplaudido.
El pes de la massa,
Demostra que en aquell moment no va entrar en xoc. És a dir, el que ens passava a tots quan estàvem seguint aquella roda de premsa, en aquella sala no li va passar a ningú. És que a mi el que em preocupa és que tots els que hi ha en aquella sala, o la gran majoria, continuem pensant que allò va ser una exageració. De fet, el mateix Rubiales va passar tota la roda de premsa dient...
I manen, clar, no, en algun lloc.
Però és que el senyor Rubiales va passar tota la roda de premsa dient que havia estat consentit. És a dir, que aquell petó era consentit, i ell probablement es mantindrà en aquesta posició perquè es defensarà així.
I l'estratègia judicial també.
És, evidentment, segur, probablement, però potser no s'imaginava que això arribaria a aquestes conseqüències, perquè jo crec que aquell dia es veia amb tota la fortalesa d'haver guanyat no sé quina batalla, no? Però a mi el que em preocupa és això, és que aquella sala continua pensant això. És a dir, aquella sala continua pensant que allò és una exageració per part de la víctima, que allò va ser consentit i que, per tant, el senyor, ell és innocent dins d'aquell context.
Per anar acabant, ja, Santi.
Sí, només tenint en compte que en el món del futbol, i si aneu a qualsevol partit d'infantils, de benjamins, i escoltes el que es diuen els pares entre ells, t'adones de fins a quin punt allà la testosterona funciona. O si tu te'n vas al Camp Nou, per molt civilitzat que sigui l'estadi, però ara no hi pots anar, però si anaves fins a l'estadi, doncs descobries que efectivament aquella persona que tens per tant culta i civilitzada acompanya la feina, que és un home o una dona extraordinaris, en allà els hi surt la bèstia. És a dir, que tot això és un món que menja una mica part. I la mateixa persona és doctor.
Sí, però és veritat que d'abusos de poder n'hi ha en molts aeroports diferents.
Quan hi ha una relació de poder.
Jo estic d'acord, però ho comentava la Dolors, és un tema de poder. És a dir, no és un tema només, és un tema perquè toca relacions de poder. Mira, quan Ayuso parla de persecució per ser home, a què es referia exactament? refereix a això. És això que passa a l'extrema dreta americana quan els homes heterosexuals, blancs, protestants, americans, no? Natius americans, natius americans en el concepte d'anglosaxó, no de natius americans, són els que estan en, els que estan en dubte, no? I és a qui es dirigeix el Trump, doncs es dirigeix a això, les relacions de poder que sempre hi ha hagut i que ara es posen en dubte. I és un tema de poder, no és un tema testosterònic, que això tothom en tenim els nostres episodis i tothom ens deixem anar en segons quines circumstàncies. És un tema de poder, és un tema social, i el que ha demostrat això és precisament això. I el que més m'importa, jo no vull que ho entenguin, de veritat, ja he renunciat que ho entenguin, però que hi hagi una pressió social constant perquè, encara que no ho entenguin, actuïn, això és important. I això és el que ha aconseguit, doncs, molts anys de mobilitzacions i molts anys de lluita feminista.
Passa gairebé un minut d'un quart de deu de la nit, si us sembla, deixarem aquest tema perquè segur que els propers dies n'anem sabent altres coses i en parlarem també aquí a la tertúlia del 9C. Deia que avui també volíem parlar del català al Congrés, que sembla que si tot tira endavant, doncs serà una realitat d'aquí a poques setmanes. Podria ser que, de fet, com hem dit abans, que la votació de la investidura de Feijóo ja es pogués fer tant en català com en aranès, en basc, en gallec. Veurem com acaba tot plegat. I després també volíem parlar d'una altra qüestió, deixeu-me que faci una nova crida, perquè avui hem donat unes dades, també molt cridaneres, de quant costa avui en dia a Barcelona compartir, no ja llogar un pis, sinó compartir una habitació. El preu mitjà és de 565 euros per una habitació, No per un pis, ja no parlem de les condicions d'aquestes habitacions. Doncs bé, avui us estem demanant que si vosaltres esteu en una situació d'aquesta, si ho compartiu habitació i, per exemple, us heu de deixar més de la meitat del vostre sou per pagar aquesta habitació o heu hagut, per exemple, de tornar a casa als pares perquè no us ho podeu permetre, doncs ens ho podeu explicar amb una nota de veu al 669-700-300. I avui també, al final de la tertúlia, parlarem d'aquesta qüestió i de què està passant amb aquests preus dels pisos. Fem una pausa i ara de seguida ho analitzem tot plegat a la tertúlia.
No ho sé, amb Anna Ballonesa. Imagina fer la teva feina i cobrar l'instant. Com? Treu el mòbil, pim, i ja està. Amb l'app Smartphone TPP podràs convertir el teu mòbil en un TPP a l'instant. Rep pagaments contactless de qualsevol quantitat i sense necessitat d'un dispositiu addicional. Compatible amb dispositius Android en versió 8 o superior. Informa't a caixabank.es o consulta el teu gestor. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Quins cracs aquests de Sud Renovables! Que bé que ens han instal·lat! Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet
i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Conscient? Què coi vol dir telefonia conscient?
Que t'oferim mòbil i internet com qualsevol altra operadora. Però a més, som ètics.
Ah, ja us he clissat. Comerç just i bla, bla, bla. O sigui, careros.
Doncs com que no tenim afany de lucre ni expolítics a sou, tenim preus molt competitius. Som Connexió, telefonia conscient.
Nye, 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 nye.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passen 4 minuts d'un quart de 10 de la nit. Seguim a la tertúlia del 9C amb la Magda Gregori, el Rafa López, la Dolors Camats i el Santi Vila. I dèiem que parlàvem també ara d'aquesta qüestió perquè el PSOE i bona part dels seus socis han presentat aquesta proposta per reformar el reglament actual perquè es puguin parlar les llengües cooficials al Congrés per la via d'urgència. També hem de dir una cosa que ha sorprès i que s'ha comentat avui també, és que Junts no l'ha signada, tot i que sí que hi votarà a favor, però sorpresa a primera hora, doncs, quan hem vist aquesta proposta de reforma, que no hi hagués aquesta signatura. En tot cas, volem parlar ara d'aquesta qüestió i volíem fer-ho començant amb aquest tall que no sé si recordareu de l'any 2013.
Avui fa 20 anys...
Señor Tardà, señor Tardà, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario cuando estamos en un tema tan importante.
Si m'ho permeten, continuaré parlant en català. Deia que avui fa 20 anys un jove valencià, Guillem...
Señor Tardà, le llamo al orden por primera vez.
Si m'ho permeten, segueixo igual. Un jove valencià, Guillem Agulló, fou assassinat...
Señor Tardà, vamos a leer por el la secretaria que está en la mesa el artículo 103 para que...
Vine tu i entreus.
Bien, pues le llamo al orden por segunda vez.
Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista, el record i el dolor...
Bien, le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna.
Joan Tardà, bona nit.
Salut, bona nit.
Recorda aquest moment? Com l'hem retallat una miqueta, va ser una mica més llarg. Com ho recorda?
Bé, de fet, crec que això devia ser el 2014 o 13.
13.
Sí, però, de fet, ara que estem contents, evidentment, perquè finalment se n'ha vingut a reconèixer una realitat doncs tan evident que fins i tot... feien rojolar que no ho reconeguessin, val a dir que el primer acte d'insubmissió va ser el mes de juny del 2004. Uh-huh. Vol dir que han hagut de transcórrer gairebé 20 anys, perquè finalment hagin reconegut l'evidència que hi ha distintes llengües a l'estat espanyol, no? Sí. De manera que des de la invisibilitat absoluta i la manca de conflicte, perquè doncs va ser arran de la insubmissió lingüística que es va plantejar que existia una anomalia, fins ara, de dir 19 anys, 19 anys, vol dir que tot plegat és una mica ridícul, no? I els mateixos que ara, sortosament, diuen que com pot ser que no es parli amb Òscar en gallec i en català a les Corts, durant aquests 20 anys s'hi han negat rotundament. Jo recordo que el Rubalcaba, sí, en Pau Descansi, una vegada em va dir, quan ho estàvem negociant amb l'ajut, s'ha de dir, de la Carme, de l'estimada Carme Chacón, quan estàvem negociant la incorporació de les llengües en el reglament i portaven gairebé 2 anys treballant-hi i gairebé ho teníem signat, i aleshores el Partit Socialista se'n va desdir. Recordo que el Rubalcaba em va dir: Joan, pinganillos en el Congreso nunca.
Ha fet un tuit avui, recordant aquest moment de fa 20 anys, vostè?
No l'he fet, però en tot cas pot ser que algú l'hagi fet, recordant-ho, va córrer molt, perquè, en el fons, t'adonaves que un home d'una intel·ligència tan extraordinària com en Rubalcaba, un gran parlamentari, que ho entenia tot, en canvi, era víctima, estava segrestada pels seus propis fantasmes. És a dir, per a ells, que es pogués parlar en català, ja no diguem pel Partit Popular, no? No deixava de ser com un dolor. Els feia mal, però és a dir, tenien una mena de batalla entre la raonabilitat del que es reclamava i un sentiment que no podien superar. El mateix president Marín, que era una persona molt viatjada, que havia estat al Parlament Europeu, va ser un president que a mi em va fer fora 10 o 12 vegades a la tribuna, i després va fer-ho amb Bono, i després va fer-ho amb Posada. Però fins i tot en el cas del Marín se li veia que no podia fer-hi més, que li sortia del moll de l'os. De manera que sí, tot plegat denota que, per desgràcia, a l'estat espanyol encara, i en el sistema polític també, encara coses tan normals com el reconeixement de la diversitat lingüística encara costa molt. I val a dir que si ho haguessin aprovat aleshores,
sí,
o durant tots aquests anys, ells haguessin estat els primers a anar pel món presumint de la marca Espanya, associant-ho o associant-la a modernitat, a cultura, a plurilingüisme, no? De manera que, sí, és un moment d'estar contents, però recordar que tot plegat és una mica ridícul, que hagin hagut de transcórrer 20 anys d'insubmissió lingüística, desenes de vegades que ens havien fet fora de la tribuna, només per demanar que el reglament incorporés de manera progressiva, incorporés l'ús de les llengües i la capacitat dels ciutadans d'interrelacionar-se,
sí,
amb el Congrés, perquè fins fa quatre dies, de fet fins ara, si un ajuntament del País Valencià, de les Illes, o del Principat, o de Galícia, o d'Euskadi, adreça una correspondència al Congrés, si no incorporava la traducció castellana, era rebutjada. Uh-huh. En l'era de la telemàtica i en ple segle XXI, en aquest món que es diu tan culte com l'Espanya europea, no?
Pel que hem entès, ara, això encara passarà durant uns mesos, hi haurà un període de transició que els textos doncs encara s'hauran d'entregar amb una còpia adjunta també en castellà, però vaja, que això...
Però això és una cosa molt ràpida, perquè també és cert que avui dia és evident que això exigirà una inversió econòmica, no? Però vaja, em consta que alguns dels diputats té un remanent de diners extraordinari. De fet, ells mateixos ho van declarar, no? Des de la mesa del Congrés, vol dir que no tenen problemes pressupostaris. I, per altra banda, també avui dia, tecnològicament, més enllà de la necessitat de fer les contractacions del personal, diguem, qualificat per fer la traducció simultània i fer les adaptacions que requereixi tirar-ho endavant, avui dia tecnològicament tot ha avançat prou com perquè no hi ha dificultats. Vol dir que sí, en un període de 3-4 mesos ha estat tot resolt, malgrat que, de manera crec que exemplar, la presidenta Armengol ja va deixar dit, i així ho va parlar amb el grup parlamentari Esquerra Republicana, que ja es podria fer ús de la llengua en aquesta sessió en què s'aprovarà aquesta modificació del reglament, no? Mm-hmm. El que passa que en aquesta primera sessió possiblement els companys del grup parlamentari i la resta de diputats en ser tan precipitada la convocatòria, tal vegada potser sí que hauran de passar còpia del discurs a la resta de diputats, perquè...
Encara s'ha d'explicar exactament com funcionarà. No sé si els
tertulians... No, però traducció simultània. No, està tot... Miri, sortosament està tot inventat. Miri, el govern de Bèlgica...
Sí.
El govern de Bèlgica utilitza fins i tot els ministres en les sessions de govern,
sí,
fins i tot utilitzen la traducció simultània, i ja no diguem al Parlament, no? Vol dir que és cert que en molts parlaments encara no s'ha reconegut, com aquí fins ara, la resta de llengües, però sí que hi ha parlaments en què, el Parlament Europeu, no, també, en què tot això ja està normalitzat. Vol dir que no cal inventar res, només cal aplicar-ho i, evidentment, que hi hagi una partida perquè es pugui fer-se efectiu de forma immediata. I si hem trigat 20 anys a que reconeguin aquesta anomalia, i no diguem ja d'on veníem d'un Parlament que l'any 77, doncs això ni tan sols es va contemplar, ni tan sols cap partit català ho havia reivindicat, doncs, escolti, tampoc vindrà d'altres setmanes, no?
Joan Tardà, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Molt bé,
que vagi bé. Bona nit, bona nit. No sé com ho veieu, també com es farà, no? Perquè avui, per exemple, Alberto Núñez Feijóo ja ha sortit a dir-hi la seva també, no? I deia que, clar, si aquí hi ha bilingüisme, doncs que no cal que es facin servir les altres llengües i que s'hagin d'escoltar amb auriculars i amb traducció. Aquest serà l'argument, segurament, no? Que també faran
servir. Jo és que jo diria que fins que no ho vegi no m'ho creuré una mica, no? Allò fins que no se'l saqui ben lligat, perquè a veure com funcionarà, realment encara... i què passarà, quina serà la reacció que tindrà el Partit Popular i Vox en aquests plens. M'agradarà veure. El que passa que jo sí que voldria, en aquest cas, d'alguna manera reconèixer la valentia que han tingut Francina Armengol per prendre una decisió com aquesta, no? Perquè el Partit Socialista ho hagués pogut fer en un altre moment. De fet, l'anterior president del Congrés era fins i tot catalana, per tant també tenia una sensibilitat per la llengua, i en canvi en cap cas va prendre una decisió d'aquestes característiques, potser perquè en una negociació no es va veure obligada a prendre una decisió com aquesta, i en canvi ara el context obliga sí o sí al PSOE a fer algunes concessions si vol que Pedro Sánchez sigui president i que per tant que Junts i Esquerra li acabin donant els vots de suport. Però, malgrat això, cal reconèixer la valentia de Francina Armengol, perquè l'estat plurinacional, que de vegades defensa el PSOE i de vegades no, perquè en funció del moment i el context polític el defensa o no, ja sí que hi ha hagut, sobretot, socialistes catalans que sí que l'han posat en veu també al Congrés, i en canvi ningú s'havia atrevit a fer un pas com aquest. Per tant, Rafa... jo crec que d'entrada això s'ha de valorar positivament. Sí. No?
Rafa López.
Jo no sé si és valentia o necessitat, perquè al final les coses... Al final
és una combinació de les dues coses.
És una
coses,
combinació de les dues coses, però que podem lligar moltes coses que estem parlant aquests dies, com és a parlar les llengües oficials, totes les llengües oficials de l'Estat, al Congrés dels Diputats o l'amnistia, que semblaven impossibles, que semblaven que anaven en contra no només de les lleis fonamentals de l'Estat, sinó del principi, del sentit comú, i ara resulta que es veu d'una altra forma. Escolta, perquè fer de la necessitat virtut està molt bé, però no deixa de ser necessitat. Jo, permetem-me fer una ironia. Si tenim dues sondes que han sortit del sistema solar, estem veient estrelles de quan va començar el Big Bang, amb capacitat. De veritat que és un problema. Com farem això de les llengües al Congrés, de veritat? És a dir, aquí hi ha un problema, i és un problema molt greu, que és el pensament, diguem-ne, protototalitari, que estem veient. Aquest pensament on la democràcia és molt cara, tot això és molt car, on el diàleg és traïció, tots aquests pensaments, que on la pluralitat és sospitosa, és sempre xalaner o mercantilisme, no? a veure què estan parlant, perquè això de la pluralitat, hi ha un problema del nacionalisme jacobí que no acaba d'entendre, i que tot això ho veu com un mercadeo. Tot el que el significa pluralitat és un mercadeo. Jo crec que és un tema molt positiu. Saps com acabarà això? Quan el primer diputat o diputada del Partit Popular parli en català, gallec, euskera, el que sigui, al Congrés dels Diputats.
Però si no ho fan ni al Parlament de Catalunya.
No, però escolta, sí, ho fan, home, i ho han fet durant molt temps. No, sí, perquè al final el progrés es mesura en que aquelles persones que s'oposen al progrés després se'n beneficien d'això. I aquí s'acabarà el tema. És a dir, clar, està molt bé, però acabarem escoltant alguns representants que tant diuen i ara fan totes aquestes escarafalls de que això és impossible, que al final ho acabaran fent perquè estan representant. Perquè diputats i diputades del Partit Popular de Galícia estan representant, perquè les llengües no només serveixen per entendre'ns. Entendre'ns, escolta, no és un problema de llengua, perquè tots parlen castellà, algunes diputats, i no s'entenen entre ells. Entre altres coses, per renovar, per exemple, el Consell General del Poder Judicial. No és un tema de llengües, és un tema de voluntat d'entendre's. Però hi ha una representació d'identitats i una representació de la realitat d'un país. I al final, aquests diputats i diputades acabaran parlant. I a València, que tant han criticat, fins i tot el tema de la munició, acabaran parlant. Amb el qual això es demostrarà que serà un benefici per tots, perquè ens reconeixerem millor entre tots, i perquè al final aquelles persones que més suposen, com va passar amb el matrimoni homosexual, com ha passat amb els estatuts, que al final tothom s'hi va apuntar al carro, doncs al final s'hi apuntaran.
Santi.
A veure, per una banda, sens dubte i sense matisos, és una notícia extraordinària. I els déus han volgut que més bé l'encarni algú com la Francina Armengol, que... com a presidenta de les Illes Balears, va ser qui va decidir reincorporar les Illes Balears a l'Institut Ramon Llull, mm-hmm. Per tant, aquesta política de unitat de la llengua, de unitat de la literatura, etcètera, etcètera. Per tant, és una notícia bona, sense matisos, pels qui estimem i apreciem la diversitat com un valor i no com un problema. Però, no? Dius, què em sap greu a mi? Per exemple, jo que en el terreny de lo personal tinc una estima i una admiració i un afecte gran per la Meritxell Batet o per l'Anna Pastor, que han presidit el Congrés, que han hagut de contenir i agafar-se, com si fos allò una taula de l'Antic Testament, no? Allò, el reglament i prohibir, perquè no es podia fer de cap de les maneres. I el PSOE i el PP, amb això té raó el Joan Tardà, tancaven files i era impensable deixar parlar en català. I algú com la Meritxell Batet, que podeu imaginar que ho devia viure traumàticament, doncs ho menjaven patates per disciplina de partit, per disciplina de tots els que sabem, els que ens hem dedicat a aquest ofici. Com és la política de trista i quin missatge envia a l'opinió pública que allò que és impossible, quan hi ha en joc una investidura, esdevé possible en qüestió de dies. És màgia, això.
Home, això d'entrada de deia 20 anys, no?
És transcendència pura, això. És religió.
Dolors, a veure.
Sí,
ara estic... també parlarem de Meritxell Batet, que ha sortit el seu nom i ho deixem també per després. Clar, per tancar aquest tema, Dolors.
Escolta, estan d'acord amb el Santi, eh? Però, home, jo no parlaria de màgia pura, jo parlaria de voluntat política. Que és, efectivament, però que també ens passa la vida més enllà de la política.
La voluntat política pot ser-hi sempre o pot no ser-hi.
Exacte, efectivament, canvia. I la fan canviar. Abans hem parlat d'un tema que fins fa 4 dies estava ocult, que en el món del futbol i el masclisme no sé què, que per una, no, per un fet puntual tot es comença a moure i ara passen coses que semblava increïble que no sabéssim i que no passéssim, i com és possible que fins ara no, el que hem trigat, no? També hi va haver un seleccionador espanyol que va estar 20 anys maltractant a les jugadores, ho hem sabut ara, segur se sabia i no es va fer res, és a dir, que hi ha coses que és veritat que han d'arribar en el seu moment, i en el seu moment hi ha la voluntat política per fer-ho. Per tant, estan d'acord amb el que diu el Santi, la clau màgica que obre moltes coses i que a vegades, evidentment, ve motivada i incentivada per necessitats de legislatura, d'investidures, d'aprovar lleis, de fer majories, de tirar endavant pactes, és la voluntat política. Us recordo que el Partit Popular parlava català en la intimitat i que el Partit Popular, que no ha volgut saber res sobre Catalunya i els catalans, està demanant, no?, des de fa 15 dies poder... estava demanant, no?, poder-se veure'm junts, no? Per tant, efectivament... el voler. Hi ha uns límits, els reglaments, les constitucions, que no, a vegades se'ls estira més les costures i a vegades menys, però no, que es poden sempre interpretar d'una manera o d'una altra.
Ja no ho sabrem mai, però si no haguéssim necessitat els vots d'Esquerra i de Junts,
ara
el
no.
Partit Socialista hagués
no.
fet possible
ara,
que es parli català al Congrés?
Ho tenia el programa electoral,
també
no?
Us dic, també us dic una altra cosa. Jo crec que segurament ara no, eh? Jo això coincideixo, però a lo millor doncs no, a lo millor més endavant, o a lo millor per acord d'algun altre pacte, o a lo millor amb algun ministre o amb alguna altra circumstància que ho hagués posat sobre la taula. Jo crec que una de les coses que té, no, que ha sortit una mica en el que explicava abans, que per mi el que té la càrrega de profunditat, més enllà de que no, serà com una mena, com deia també el Joan Tardà, no, de, bueno, ja per fi, no, sentim el català al Congrés, ara ja podem tornar a parlar el que vulguem, però com a mínim sentir-lo, no, i poder-lo utilitzar, jo crec que la càrrega de profunditat al darrere d'aquest debat de la llengua, que podria haver estat un altre, és el model, no?, territorial d'Espanya, que és el de la pluralitat, que ho dèieu vosaltres, i aquesta combinació tan mal portada a l'estat espanyol de la pluralitat, la unitat i la diversitat. És un debat que Europa és latent, constant, i que també genera tensions, és a dir, el Parlament Europeu també hi ha qui voldria que tots els debats es fessin en anglès i francès, i seria molt més barat, i eliminaria, i molt més fluid, però hi ha una voluntat política clara de la pervivència de les llengües i que cada estat pugui utilitzar les seves llengües per una mostra de una diversitat i una pluralitat que és real i que demostra també, no, la riquesa i les dificultats de construir un projecte unitari. I aquest és el debat que crec que és, per dir-ho així, no diria que el de la llengua és menor, però el que té càrrega de profunditat, que al darrere de la llengua hi va el de dir, escolta, aquí hi ha unes nacions a dins de l'estat espanyol, hi ha no només unes llengües, sinó uns pobles que reivindiquen una identitat. I això s'ha de gestionar. I hem vist el que ha passat els darrers anys, i aquí, jo crec molt interessant, i la deixo aquí per un altre dia, però crec que hi ha la proposta del, no, del Lehendakari, va en aquesta direcció, i estem en un moment de poder abordar una segona transició en clau territorial. I la de les llengües és la cirereta, però jo crec que aquest és el tema.
Rafa i Magda, per acabar, ja.
En aquests moments, al Congrés dels Diputats hi ha 180 diputats i diputades de centre-dreta, 180. I no hi ha una majoria progressista, que hi ha una majoria per un canvi territorial. És a dir, aquesta legislatura serà la legislatura del canvi territorial. No ho sabem. És a dir, aquí diversos actors que hi participen, doncs tens l'Endacari ha fet la seva aposta, altres actors i actrius han fet la seva, però que hi ha, que serà un debat territorial, serà molt important. Article 2 de la Constitució, és que no hi ha cap... El que estaves comentant és l'article 2. L'article 2 parla de la nació, de la indissolubilitat, que no em sortirà mai, però dona igual, de la nació espanyola, però després parla de l'autonomia, i ho posa en pla d'igualtat, eh? Està en plena igualtat, és a dir, aquesta és la concepció, i moltes vegades ho oblidem, però parla d'autonomia de què? De nacionalitats, que alguna cosa té a veure amb la nació, no vull dir, és un eufemisme que s'ha emprat, i de regions, és a dir, també posa dues velocitats importants. Aquest és l'article 2, aquesta és la base de tot plegat quan parlem d'aquest tema, amb el qual, home, és important posar-ho sobre la taula, és important discutir sobre el tema i és important no deixar-ho, perquè en definitiva és el que comentàvem, és la construcció de l'Estat, i per això jo crec que el Partit Socialista ha de fer la necessitat virtut. I fixeu-vos que hem estat parlant tota l'estona de fer de necessitat, no? És a dir, tu comentaves les oportunitats històriques de fer virtut. Per què? Perquè no pot quedar, de veritat, al Partit Socialista no li pot quedar l'amnistia, si finalment la fan, o la llengua com unes sessions a algú. Ho ha de fer com a política d'Estat, perquè en definitiva és el que ha de ser política d'Estat. Ha de tenir la valentia de superar aquest relat que tenia abans i que Rubalcaba quan parlava de pinganillos, i fer d'això una política d'Estat, i una política d'Estat per la construcció de l'Espanya del futur.
Magda.
Sí, però si aquesta política d'Estat queda només en aquest debat, el de la llengua al Congrés, no tindrà massa recorregut, clar, i per tant tampoc no significarà cap solució ni per a Catalunya, ni pel País Basc, ni per a Galícia, i per tant ens quedarem al mateix lloc. Només volia fer un matís amb el que comentaves, Dolors, del Parlament Europeu, que reconeix, no?, i que per tant té consciència sobretot d'algunes de les nacions que hi ha als diferents estats. Bé, depèn dels estats, perquè si no, si fos així, el català podria parar-se al Parlament Europeu, i és un escenari que tampoc no es produeix. Per tant, en funció d'aquí, aquí també passa que és la voluntat dels estats, per tant, de reconèixer-se internament i de permetre, en aquest cas, de fer els passos perquè en aquest cas el català també es pugui parlar.
Clar,
no?
Però el Parlament Europeu té un argument, que és el que en el seu moment va permetre que no es parlés en el Parlament Europeu el català, no es reconegués, de dir, però què feu en el vostre estat?
Sí, sí,
si era l'estat espanyol, no està reconegut, en el Congrés no està reconegut el català, no ens ho vingueu a demanar aquí. I ara és un argument que ja no existirà. Per tant, és un altre, no?, un altre element que farà que, al final, el Parlament Europeu reflexi la diversitat que els estats volen reconèixer.
Exacte, però això.
Deixem-me que tanquem aquest tema, que em falten ara 4 minuts per arribar a 9:45 de la nit ja, però deia que també volia parlar d'una altra qüestió, dels noms propis d'aquesta tarda, tard, ha estat el de Meritxell Batet, que ara també sortia en aquesta conversa, perquè, com dèieu, va ser també la darrera presidenta del Congrés i que es va haver d'enfrontar diverses vegades a que alguns diputats catalans volguessin expressar-se en català al Congrés, però avui hem sabut que deixa la política després de 19 anys, ella mateixa ho ha fet públic a través d'un comunicat. No sé si és una notícia que us ha sorprès, que us ho arribàveu a imaginar, després que ella també renunciés a repetir en el seu càrrec.
Jo crec que la primera sorpresa va ser aquesta, no?, que ja no volgués repetir com a presidenta del Congrés, però després, avui, quan s'ha fet pública la renúncia, repasses i realment Meritxell Batet fa 19 anys que és la política, va entrar a començar la carrera política al Partit Socialista quan hi havia Narcís Serra, per tant problema també entens que després de dues dècades considere que ha fet la feina que havia de fer, que s'ha guanyat el respecte probablement, sobretot en el cas del PSOE a nivell de Madrid, i que per tant ha arribat el seu moment, després d'uns grans resultats a Catalunya, de retirar-se. Probablement també perquè potser analitza el que pot passar els propers mesos, potser veu una possible repetició electoral i potser no vol afrontar una altra vegada aquest context polític. Per tant, suposo que entès que després de dues dècades doncs ha arribat el moment de marxar, podríem dir, amb uns bons resultats i per la porta gran, entès, des del Partit Socialista.
No? Recordem, però, també que va ser qui va encapçalar la llista d'aquí a Catalunya a les darreres eleccions pel PSC, Rafa.
Sí, efectivament, el que passa que 19 anys pesen molt, i després d'una legislatura que ha estat molt convulsa, molt convulsa. Home, jo crec que, a veure, tothom té dret des del punt de vista personal. I, clar, aquest és el problema que moltes vegades parlem, si els polítics ho han de ser professionals tota la vida o han de ser tota la vida, si s'han de lligar, com tu comentaves abans, perquè, clar, on queda l'honestat intel·lectual de les persones, no? Quan tu estàs a un partit polític, i això ho sabem tots els que hem estat en partits polítics, tens alguna cosa que es diu, doncs, una certa disciplina de partit, que no t'ho pots expressar amb tota la llibertat i que has de seguir algunes línies. Algunes línies.
Tens algun exemple de que no gaire?
Sí, no,
una certa heterodoxia.
En aquesta taula, precisament.
En aquesta taula, precisament.
El recol dels heterodoxis.
La disciplina, no,
la heterodoxia, però per sortir de la disciplina de partit, que al final tothom hem seguit.
No toquem temes delicats i el primer dia.
No, perdona, a mi m'encanta. No, per parlar d'heterodoxes m'encanta. L'heterodoxia és importantíssima.
Però tots, eh?
Sí, tots, tots, de veritat, eh? De veritat. Doncs se m'havia perdut el fil. No, que vull dir...
És que ets un heterodox.
Sóc tan heterodox. No, el que vull dir, heretge, i l'heretgia encara més. L'heretgia encara més perquè va en contra del dogma, que el dogma és el principal problema que tenim, però bueno, no anem cap aquí. Però el que vull dir és que moltes vegades per deslliurar-te d'això t'has de deslliurar dels càrrecs de partit. I moltes vegades per tenir una certa honestedat intel·lectual, per evolucionar personalment, per evolucionar intel·lectualment i per evolucionar professionalment has de sortir. Jo crec que ja ha complert una etapa, fins i tot ell va tenir moments quan va ser presidenta del Congrés dels Diputats, que van ser moments molt decisius i moments molt sensibles, que ella no ho va passar malament, que no ho va passar bé i que li va explicar a les persones que tenia més a prop, i jo crec que doncs, ha arribat un moment que ella doncs, té els seus projectes personals, professionals, doncs l'hem de respectar, clar.
Alguna cosa més, Dolors, no sé si volies afegir...
Volia afegir que hi ha un punt de sorprenent quan ha tingut un resultat electoral, no?, extraordinari, fa sí. Un mes, no?, és a dir, tu pots deixar-ho quan les coses, no sé, però clar, quan ho has patat, literalment, costa d'entendre. Dit això, crec que en fem notícia, perquè encara és notícia que la gent plegui, no?, allò que explicava el Rafa ara també, després de tants anys de trajectòria, no acostuma a passar, i si passa són dones, també. Mirem, i volia posar aquest afegitó, perquè normalment aquest pes dels anys sembla que el sentim més les senyores que fan política que els senyors.
S'han de tancar.
És que no es pot dir millor. Eh? Jo crec que només m'empitjoraré.
Doncs bé, deixem aquesta qüestió també de que volíem parlar d'aquest nom propi avui de Meritxell Batet, i per cert que un altre nom d'avui també és el de Xavier Trias, que quan es va presentar com a candidat a l'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona va dir que si no era alcalde a l'octubre o així, doncs ja plegaria, i avui ha dit que ho allargarà una miqueta més.
Bueno, allò que dèiem de que pesen els homes i les dones. No. Perdó, eh?
No, no sé si creieu que potser acabarà allargant tota la legislatura, aquests 4 anys. No sé si el Santi té alguna informació.
Jo l'última vegada que vaig parlar amb ell em va estirar les orelles per haver acceptat ajudar l'alcalde.
Per això t'ho dic.
A Collboni. I tenim pendent de veure'ns, i em sorprèn, perquè sincerament el vaig veure molt exhaust, molt esgotat, i jo li vaig dir, dic, tu saps que seràs recordat com a conseller de Sanitat, que va fer una feina boníssima en la carrera política. Ell va ser alcalde 4 anys, i quan li començava a agafar una mica el to, doncs va passar el fenomen Colau, no?, i va interrompre el que podia haver estat un parell de mandats molt, molt, molt positius per la ciutat. Ara, tot el que allargui, doncs suposo que tindrà a veure amb identificar clarament un nou lideratge en el seu espai polític, més que no amb el seu interès en seguir, perquè sincerament no li veig massa recorregut.
Un lideratge que de moment no tenen i que per tant d'alguna manera han de construir, potser creuen que de la mà de Xavier Trias serà més fàcil, ajudarà una mica més, perquè malgrat tot 4 anys passen molt ràpid i ni Junts ni Esquerra probablement no, és a dir, tindran grans dificultats per poder construir qui ha de ser el cap de llista d'aquí 4 anys, no?
Passen 2 minuts a 9:45 de la nit, anem tancant la tertúlia d'avui. Ho hem dit al principi, també volíem parlar avui del preu del lloguer, no només de llogar un pis sencer, sinó també llogar una habitació, que a Catalunya ja costa pràcticament el doble que l'any 2015. Per tant, en 8 anys el preu de llogar una habitació s'ha doblat, és el que diu un informe de Fotocasa, i per tant s'ha convertit ja en Catalunya en el territori on és més car compartir pis. Que ja no llogar un pis sencer, sinó compartir-lo. I dèiem que volíem avui també escoltar els oients. Mireia Ardèvol, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Hem rebut algunes notes, no? Demanàvem sí. A la gent que ens expliqués quines situacions es troben, perquè és veritat que és una conversa cada vegada més freqüent, no?, entre els amics, la gent de la feina, gent del voltant, no?
I gent cada vegada més gran, també.
Exacte, que et diuen, doncs mira, estic compartint habitació perquè no em puc permetre un pis sencer, o he hagut de tornar a casa els pares, fins i tot gent que s'ha separat i que ha hagut de tornar a casa els pares quan ja té fills. Per tant, avui volíem saber una mica en quines situacions es troba la gent davant d'aquest augment dels preus dels pisos. Què hem trobat, Mireia?
Us porto algunes de les històries que hem rebut. Comencem per la de Cire, que és una noia de 30 anys que després de viure sola i en parella, o sigui, ha provat molts formats diferents, ha hagut de tornar a casa els pares amb 30 anys.
Bona nit, yo soy Desiré, una joven de 30 años, siempre me he dedicado a trabajar en hostelería, cocinera, y bueno, de hecho, pues aquí mi historia personal es un poco, pues con 19 años ya pude independizarme, me fui a vivir sola, en aquel entonces, claro, pagaba 400 euros de alquiler, pero ahora es un poco, pues, impensable. De hecho, hace como un año tuve que volver a casa de mis padres porque, bueno, es insostenible que tengas que pagar prácticamente lo mismo por un alquiler de piso que lo que estamos cobrando con el sueldo mínimo que hay interprofesional a nivel estatal. Entonces, pues, esta situación me obligó a tener que volver otra vez, quiera o no quiera, a lo que es, bueno, pues a compartir con mis padres, porque al no tener pareja y querer un poco de soltura para poder vivir, pues sí o sí tuve que volver a lo que fue mi hogar inicial.
Déu-n'hi-do.
Sí, ja tenim una història, no?, d'una noia que ha hagut de tornar a viure amb els seus pares amb 30 anys. Ara anem a compartir pis, no?, quan ja tens més de 30. Mm-hmm. Aquesta és la història del Pep Anton, que és un home de Constantí que treballa a Barcelona, al sector dels transports, i comparteix pis perquè no es pot permetre viure sol.
Hola, bona nit. Mira, jo sóc d'un poble que es diu Constantí, suposo que el coneixereu, del Tarragonès. I fa un any que estic per a Barcelona. He passat ja per 3 habitacions. A mi l'habitació a Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, 645 euros. I quan pugui, doncs, buscaré una altra cosa per l'extra radi, perquè veig que no... A part de que l'habitació és cara, és que si tingués un bon llit, estigués net com Déu mana, ja no la meva habitació, les zones comunitàries. I bueno, jo crec que és una mica abusiu, però en aquell moment li vaig llogar perquè anava molt apurat, perquè plegava de treball a transports de Barcelona. I clar, tot el dia en carretera no pot ser. I ho vaig llogar en extremis. I bueno, i així estem. Trobo que hi ha un abús i trobo que falten, no sé, opcions per comprar pisos, per la gent, pel ciutadà.
Clar, ens deia una habitació i un pis, perdó, de 3 habitacions i ell paga 645 euros.
Per una habitació.
Per una habitació.
Una altra història.
Realment increïble, sí, sí.
La del Jordi, que és de la teva zona, Anna, és del Penedès.
Mira.
Ell és mestre interí, ha de canviar molt sovint de lloc on viure perquè el van enviar en escoles molt diferents de Catalunya i s'hi ha trobat moltes vegades en el moment aquest de començar a buscar pis. Això sí, sempre compartit.
Bona nit, no ho sé, sóc Jordi del Penedès, sóc mestre, tinc un sou, suposo, considerat normal, no sóc mileurista, tinc 40 i escaig anys. Actualment estic compartint casa, tinc lloc a l'habitació en una casa, però bé, em trobo que tot sovint és molt difícil. Bueno, viure sol és molt difícil, els preus mitjans, com a mínim per un lloc, per dir Vilanova o Vilafranca, un preu mitjà de 800 o 900 euros al lloguer. Quan fas una cerca normal ho veus, és cert que alguns pisos són grans, però pisos de poques habitacions sembla que no n'hi hagi o estiguin tots ocupats. Doncs aquesta és la meva experiència. Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
Clar, ja no només a Barcelona ciutat, sinó també fora. Ni àrea metropolitana, sinó segona corona metropolitana, on aquests preus també han augmentat moltíssim aquests darrers mesos. I ja ho sentíem, una persona de més de 40 anys, doncs que també, amb un sou que no és de mileurista, que ell també ho ha volgut deixar clar i que ha de compartir pis igualment.
I ara acabem amb una història, a veure si vosaltres ho enteneu, eh? O sigui... És el David, que ell es va separar, i a partir d'aquí va començar el suplici d'intentar pagar-se un pis ell sol. Ha acabat trobant una mena d'edifici on ell té la seva pròpia habitació, però l'edifici té zones compartides. A veure com ho explica.
Hola, em dic David, sóc de Terrassa, tinc 48 anys i des de fa exactament 8 mesos em vaig separar. I al separar-me vaig decidir anar a viure a Terrassa. Ja em va costar uns quants mesos intentar aconseguir un pis de lloguer, però va ser inviable finalment, perquè els pisos de lloguer per una persona sola o eren loft de 25 metres quadrats pràcticament inhabitables, o eren pisos que no baixaven dels 800-900 euros. Amb la qual vaig anar a parar amb una mena de fórmula que jo no coneixia, que en aquest cas és un immoble on hi viuen 6 persones, són 3 plantes, i és com un hotel. Cadascú tenim una habitació amb bany inclosa, però la cuina i el menjador està compartit. Aquesta és una fórmula que jo fins ara estava pagant 550 euros amb els gastos inclosos.
Com una residència,
un
no? Sí, però també és una mica el format de residència, bueno, universitària, no?
El cohabitatge, és a dir, el món cooperatiu ja fa temps que està començant, no?, a explorar fórmules de compartir espais comuns, de compartir les despeses, a vegades de construcció, a vegades pel lloguer, i el cohabitatge que ara s'està pensant i s'està començant a impulsar per gent gran, és aquest que dissenya un espai privatiu, que és el que ell diu, la meva habitació i el meu bany, un espai comú, que és la menjador, cuina i bocaderia, per entendre'ns, i en el cas de la tercera edat inclou un espai de cures, és a dir, o uns serveis de cura per quan aquestes persones doncs tenen algun problema de dependència o necessiten una certa assistència. Això és el cohabitatge sènior, i el que ell explica és un cohabitatge sense el sènior.
Com ho veieu tot plegat després de sentir aquestes notes de veu, que són només alguns exemples, perquè n'hi ha moltíssims, Santi?
Aquí hi ha moltes coses a dir, no? En primer lloc, que les polítiques que s'han fet aquests darrers 8 o 10 anys han estat un fracàs rotund, i que per tant hem de tornar a fer polítiques que sobretot potenciïn l'oferta. Ja ha fet molt bé ara l'Ajuntament de Barcelona de posar solars en disposició de la Generalitat i demanar Incasòl i demanar a tots els actors implicats, som-hi i anem a construir habitatge. Segona cosa, el regulador. El regulador ha de fer feina i hem de copiar models d'altres països on ens han explicat que potser no hem de fer tan fàcil que gent que ens ve de qualsevol punt del món pugui comprar com a inversió habitatges a la nostra ciutat, per si li ve de gust venir a passar el Nadal a Barcelona, o per si li ve de gust venir 10 dies a l'agost i la resta de l'any el lloga. És a dir, regulació, segur, però també incidir en polítiques d'oferta, no? Després això que ara apuntàveu d'habitatges compartits, jo crec que té una virtut, O sigui, el problema de l'habitatge compartit, amb serveis compartits, perdó, és quan ho has de fer per força. Si ho fas de grat, com molta gent gran, doncs és una millora en la teva vida, perquè també és una manera de combatre la solitud.
Sí, anava a dir, això també té un altre vessant, no?, que és la de no estar sol, sobretot la gent gran.
En cas de la gent gran, jo he vist experiències...
I a Terrassa mateix, permeteu-me, hi ha uns habitatges compartits també per persones amb dificultats o amb discapacitats, que són la gent que fa, no?, la gent de Prodis, que té una meravella d'instal·lacions amb videovigilàncies, amb
tele... Sí, no estem posant en dubte això al final.
No, jo dic que són unes coses super...
Afegint el que comentava ara el Santi, que és evidentment de la regulació i les polítiques que s'han de fer en aquest sentit, és que ara estem analitzant el preu d'una habitació com una cosa aïllada, però hem de veure que és en un context d'inflació, és a dir, que els preus només que fan que pujar, és a dir, que anar a fer un cafè al bar et surt ara gairebé 80 cèntims més car que fa 3 mesos, perquè el mateix bar val això, 80 o 85 cèntims més. I estem analitzant el preu d'una habitació com que són estratosfèrics, perquè 600, no, hem dit 600 i pico, no?
645, un dels exemples que hem sentit.
I hem de fer-ho en aquest context, en un context d'autèntica inflació, i a més, amb un estancament dels salaris, no?, perquè les empreses han estancat molts salaris, i això és el que és preocupant, és a dir, no podem analitzar això com un fet aïllat o com una habitació només, sinó fem-ho en un context de crisi econòmica, d'inflació de preus i d'estancament dels sous, no?
Dolors i Rafa.
Sí, i per tornar al tema, no, de com ho hem de fer, no? El Santi parlava d'oferta, efectivament cal oferta d'habitatge, i cal oferta no només en quantitat, sinó també en diversitat, no? Ara estem parlant de cohabitatges, però hem de parlar, no? Un de les persones que ha trucat parlava, és que no trobo habitatges petits, perquè durant molts anys aquí s'han fet habitatges de dues habitacions, no?
Ja habitació estan plens aquests.
Clar, habitació principal o sigui, i dues habitacions petites.
O el que
trobes
són
petites,
de 25 metres quadrats per més de 800 euros.
Exacte, no? Però falta oferta també de diversitat de tipus d'habitatge, perquè les famílies han canviat, els tipus de, no, de família, i de, hi ha moltíssima més gent que viu sola, i per tant fan falta molta més falta habitatges més petits, les famílies tampoc són, no, el que eren, per tant cal oferta i diversa, cal regulació, ell ho deia, i cal sobretot la mancança principal que hem tingut en aquest país, que és parc d'habitatge social, és a dir, assequible, perquè de construir n'hem construït molt, però moltíssim, però tot l'habitatge que s'ha construït sobre el sòl social d'aquest país, sobre el sòl que els municipis han posat a disposició, s'ha perdut.
Ens l'hem venut.
S'ha perdut. Se l'han venut la Generalitat, se l'han venut els ajuntaments, se l'han venut les entitats intermitges, perquè s'ha venut, en el millor dels casos, amb finalitats per la comunitat, per l'ajuntament, però en altres, no? Però en tot cas no el tenim, i ara tenim poc sòl i necessitat d'un parc d'habitatge social, és a dir, habitatge assequible. És molt difícil acabar regulant el mil·límetre al mercat, però necessitem habitatge social, habitatge assequible que la gent pugui pagar.
Rafa, per acabar ja, se'ns acaba el temps.
Hem de partir de la base de reconèixer que el mercat no funciona per regular l'habitatge, i ha fallat. I parles d'oferta, exactament, l'oferta, però tu vas a Madrid i en barris amb oferta d'habitatge que està buit, absolutament. A nova oferta que es va fer durant la bombolla que està buit, perquè l'habitatge, la política d'habitatge s'ha de fer amb una planificació urbanística també. I tu no pots començar a fer habitatge sense una planificació urbanística, sense una planificació de serveis, sense una planificació de la mobilitat. I això és el que falla, amb el qual cal regulació, efectivament, però també cal planificació, i la planificació és important. I abundant el que estàveu comentant, és un problema també de tenir un model d'habitatge, un model d'habitatge públic que tingui una consistència en el temps. És a dir, el que no pot ser és que aquí hagin fet, perquè hem fet molt habitatge social, que hem venut, efectivament, i tu quan vas, per exemple, a Àustria, quan parlem sempre de Viena, Viena ho ha fet en 150 anys. Clar, això és el que dura, però t'ho has de fer. Per què? Perquè tens un habitatge social que és capaç d'incidir en el preu del mercat. És a dir, en aquests moments, el preu de l'habitatge social a Viena és capaç d'incidir al mercat, i per tant, dones unes garanties. Recordem que és un servei o és un bé de primera necessitat des del punt de vista personal.
Ho hem de deixar aquí. Rafa, gràcies, Mireia, també per portar-nos